El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Quarts de 10 del matí. Aquesta setmana se celebren 100 dies des de l'arribada del govern bipartit del PSC i de Podem a l'Ajuntament de Sabadell, una efemèride que ha portat a les formacions de l'oposició a fer balanç. Per exemple, la Crida per Sabadell ha dit que l'executiu de Marta Ferrer es dedica a vendre fum. Nani Valero, portaveu de la Crida, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
El govern del PSC i de Podem ven fum?
Ven fum, absolutament. Nosaltres el que veiem és que hi ha molta foto, hi ha molta exposició mediàtica, però que d'entrada els projectes que s'estan executant són els que ja hi eren, que estaven previstos, estaven informats i ja a punt d'executar-se, i els altres que estan posant damunt la taula doncs no compten amb informes, no se sap la viabilitat econòmica, sembla com si encara estiguéssim en campanya, no?, de fer grans propostes, no?, molt de fum, i realment poca concreció i poca realitat i poca viabilitat de segons quins projectes.
Però sí que hi ha hagut algunes concrecions, per exemple, el cas de la compra de l'aparcament de l'estació de ferrocarrils o el cas del Portal Sud, que també s'explica com una concreció, no sé si ho veuen així.
Però insisteixo que és el mateix tema, o sigui, l'alcaldessa reitera que tot això no hi havia cap feina feta i que ja ho ha desbloquejat i que ho ha posat, que ho ha resolt, i això no és així. El pàrquing del centre estava en negociacions des del 2017, eren unes negociacions complicades perquè són a tres bandes, ferrocarrils, Generalitat i Ajuntament, però ja estava determinat com s'havien de fer aquests pagaments. Hi havia voluntat per part del govern de transformació de que això es materialitzés, però d'una manera que no tingués un impacte en les arques municipals, com aquesta decisió que han pres de que gairebé 5 milions d'euros es paguin d'un cop sense haver entrat ni tan sols en negociar-ho. Vull dir, han posat el preu a cop de talonari i ja està. I el tema del Portal Sud també era un projecte que està pràcticament tancat, que tenia la seva complexitat perquè hi havia un bloqueig per part de l'Agència de Seguretat Aèria, d'AENA, però que això s'havia treballat i que això venia d'una rèmora d'altres governs socialistes, de tota una planificació de tota la zona de Riu-Sec que es va fer com un nyap. I ahir el Matías també, quan en parlàvem a la roda de premsa, tot aquest tema estava encarriladíssim i amb uns altres paràmetres que realment responessin als interessos de la ciutadania, no a uns interessos de titulars i de campanya.
Clar, sobre aquesta qüestió, el que m'està dient és que les solucions que ha portat el govern socialista respecte a la compra de l'aparcament i respecte al desbloqueig del Portal Sud no són les que hagués pres el govern de transformació. És a dir, el que se'ns havia dit fins ara és que aquestes negociacions des del govern de transformació, com bé diu, en el cas de l'aparcament s'estaven produint i que hi havia un punt de trobada en si havia de ser una compra o bé s'havia de fer des d'un altre punt de vista per negociar com quedava l'IVA, segons se'ns ha explicat.
Sí, correcte.
Per tant, és clar que el govern de transformació no estava per la compra i per pagar aquests diners de cop, però en el cas del Portal Sud, l'opció que ha triat el...
Amb el tema de l'aparcament hi havia també tot un tema de compensacions, perquè s'han fet diverses obres vinculades a ferrocarrils, ja s'han fet tema de Plaça Espanya, el pàrquing de Gràcia, i per tant s'estava reajustant unes compensacions que haguessin significat que pels costos de la compra del pàrquing del centre, del passeig, haurien estat menors, i també que s'haurien pogut pagar de manera fraccionada, i aquest era part de l'acord que es tenia tant amb ferrocarrils com en Generalitat. Entenem que la premura per prendre aquestes decisions té un impacte a les arques, com deia abans, i de titular, que respon més a uns interessos molt partidistes i molt particulars que no als interessos de tota la ciutadania. I el tema del Portal Sud, exactament igual. Les negociacions estaven fetes. Sí que és cert que no és fàcil quan intervenen diferents agents i alguns estan a Madrid i la cosa costa. Però, clar, si vas posant cop de talonari per davant, doncs potser sí que és més fàcil, però és l'interès de la ciutadania. Sabem què significa posar tots aquests diners. Va significar que a l'últim ple 40 projectes van quedar exclosos, 40 projectes que estaven molt avançats i que alguns d'ells també compten amb subvencions europees. Ja veurem què passa. Perdrem diners com a ciutat. Perdem diners per tirar enrere projectes com el Mercat de Campoamor i com amb d'altres projectes que formaven part de tota aquesta bateria de projectes fets també amb molt consens ciutadà, cosa que ara no s'està tenint.
Però sobre el... Perdoni que l'insisteixi, sí, sí, però sobre el Portal Sud, la proposta del govern de transformació o la proposta de la Crida, quina era? És a dir, l'opció que ha triat el govern per desencallar, com diuen ells, la qüestió del Portal Sud i que, per tant, aquests terrenys ja siguin municipals, també hauria estat l'opció de la Crida en aquest cas?
Anava en la mateixa línia, però sí que hi havia un plantejament de que tot això formés part de tota la nova definició d'aquella zona de Riu-Sec, que ara per ara no és ni molt menys tot allò que ens van vendre ja fa temps altre govern socialista. I calia fer un plantejament molt més global i molt més adequat a les necessitats futures de la nostra ciutat. Ara només parlem de l'aeroport, perquè també hi ha persones que semblen especialitzades en aquest tema dins dels assessors de govern. Ja veurem com va. El tema de l'aeroport i tota aquella zona del Portal Sud era un tema i continua sent un tema important per la Crida.
Abordant qüestions d'actualitat, dilluns Sabadell va estar a l'epicentre de les informacions i, de fet, des de la Crida han lamentat l'actitud del govern en relació amb les detencions. En quin sentit? Què és el que creien que hauria d'haver fet l'alcaldessa?
Doncs, d'entrada, el que nosaltres denunciem i lamentem és l'absència absoluta de l'alcaldessa, una alcaldessa que ha reiterat per activa i per passiva que és l'alcaldessa de tots i de totes. Nosaltres pensem que ni l'anterior alcalde, ni el Matías, ni el Juli, ni l'Antoni Farrés en el seu moment s'haurien amagat d'aquesta manera, sinó que haurien estat allà, en el punt on s'estaven fent les concentracions, veient què passava directament. Perquè quan hem demanat informació, l'únic que ens ha sabut dir l'alcaldessa és que no tenia més informació que la que sortia a la premsa, que esperava que l'Audiència Nacional fes algun comunicat, i doncs la informació és als llocs on passen les coses. I hi ha famílies, i n'hi ha gent que està amoïnada, i són ciutadans i són veïns i veïnes de la ciutat que necessiten en aquests moments el suport municipal i el suport polític de totes les forces.
Respecte a les detencions, què en pensa?
A veure, això forma part de... O sigui, nosaltres vèiem que el que va passar aquest dilluns, el 23 de setembre, ens remetia al que va passar el 20 de setembre de fa 2 anys, aquí a Sabadell i arreu i altres llocs del país. Forma part d'una campanya d'atemorir, de causar terror a la població, vist el context en el que estem, i estem esperant una sentència que ha de caure en breu. D'aquí a poc és l'1 d'octubre. Tot això fa que la gent que està en la línia de l'autodeterminació, de la consulta, del referèndum, de la sobirania, estigui inquieta, amoïnada, preocupada per l'efecte que això pot tenir tant en les persones detingudes com en les exiliades, com en tot el conjunt de la població. I aquestes accions de l'Audiència Nacional, de la Guàrdia Civil i dels cossos de seguretat en general només fan que generar o intenten generar por. Però a la vista està que la població, quan més provocació hi ha, més es mobilitza i més front comú fa.
Sobre l'1 d'octubre, un dels debats que hi ha ara mateix damunt la taula a Sabadell és si hi ha d'haver ple o no l'1 d'octubre. Per què? Per calendari tocaria, diguéssim, primer dimarts de mes, per tant matemàtic, el dia d'octubre és el primer dimarts del mes d'octubre. Sabem que hi ha una proposta per part d'algunes formacions d'ajornar aquest ple, entre elles la Crida, Junts per Sabadell i Esquerra. Com està aquesta situació? Hi haurà ple el dia 1 d'octubre?
Nosaltres esperem que el dia 1 d'octubre no hi hagi ple per sensibilitat cap a la ciutadania. I aquesta decisió és potestat de l'alcaldessa, que sabem que ho portarà a Junta de Portaveus, que serà demà. Pensem que no hi ha d'haver-hi, que s'ha de respectar que Sabadell és una ciutat molt que es va mobilitzar i que es continua mobilitzant molt al voltant de l'1 d'octubre i dels fets que estan succeint, i que seria una manca de sensibilitat absoluta no reconèixer que hi ha una gran part de la ciutadania de Sabadell que aquell dia requereix una especial atenció. Insisteixo que si es parla de que és l'alcaldessa de tothom, també ha d'estar pels que d'entrada no es veu o no se senten tan propers. Per tant, esperem que l'alcaldessa faci la proposta de canviar-la, per exemple, el dimarts per la tarda. Sabem que el dia que hi ha una proposta damunt la taula per poder-ho fer...
Canviar-lo quin dia, per
tant? El dia 2, el dimecres, el dia 2, per exemple. Nosaltres vam fer, amb les altres forces sobiranistes, la proposta de que es passés a una altra tarda. Ah, doncs, n'hi ha més tardes a la setmana com per poder-ho fer. Sembla ser que la idea és més, o la proposta que ens faran serà que sigui el mateix dia 1 al matí. Nosaltres no ho veiem massa compatible.
Per què no és compatible?
Doncs perquè al matí hi ha altres coses també programades a ciutat, i és un dia, és un tema de sensibilitat. A més, penso que en aquest sentit fer el canvi ni té cap problema a nivell de procediments administratius, cosa que també se'ns ha posat damunt de la taula, que no es podia canviar de dia perquè hi ha uns procediments i tal, i això no va així perquè totes les comissions informatives i totes les reunions prèvies ja estan fetes. En fi, que esperem i desitgem que hi hagi un canvi i una sensibilitat per part de l'equip de govern per poder-ho fer una altra tarda d'aquella setmana.
Per tant, ho sabrem demà al migdia.
Demà a mig matí, calculo que ho sabrem, sí.
Uh-huh. Més qüestions que li volia preguntar en l'àmbit de l'actualitat, perquè avui també parlàvem de la plaga de xinxes al barri dels Marinals. Ciutadans demana que sigui l'Ajuntament qui ho pagui, tal com es va fer ja en el cas de Campoamor, si no m'erro, amb l'anterior govern quadripartit. Quina és l'opció de la Crida? Què planteja la Crida sobre aquesta qüestió?
Evidentment, quan hi ha una situació que podríem tillar d'una emergència en un bloc de vivendes determinat, cal que l'Ajuntament s'hi posi i que posi tots els recursos per poder-ho solucionar de la millor manera. Sí que hi ha una part que evidentment és responsabilitat d'alguns del veí o de les veïnes o el que sigui. Aquí no podem eludir, però s'ha de donar resposta i s'ha de solucionar aquest tema, que és prou important, i més a Marinals.
I a més és un cas complex, perquè el veí no vol sortir de casa perquè es pugui fer la fumigació, i crec que aquesta és la situació que realment complica el cas. En aquest cas, clar, l'Ajuntament té també les mans lligades.
Hi ha certs mecanismes que em semblava, pel que sabem, que s'han posat en marxa com per poder-ho fer possible d'entrada, que el veí s'hi posi bé i que ho entengui i tal, però si no, hi ha altres mecanismes que també com a administració es poden anar fent. Però clar, això són uns tempos que potser no són els que aniria bé per la resta de la comunitat de propietaris d'aquella vivenda.
Quin paper ha de tenir la Crida dins de l'oposició?
Nosaltres, el nostre paper, com sempre, fem una oposició que ja venim de l'entesa de molts anys d'oposició. És una oposició constructiva, val? I sobretot molt dedicada a que es faci un bon seguiment i un bon control i fiscalització de les accions del govern en benefici de tota la ciutadania. Nosaltres també tenim un projecte molt clar de quin és el Sabadell que volem. Ja vam fer tota una feina prèvia del Sabadell 2030. Tenim molt clares quines són les línies d'actuació, i per poc que puguem també des de l'oposició anirem marcant aquestes línies perquè es vagin implementant. No som una oposició que se'ns pugui titllar de que no escoltem, tot el contrari, estem reclamant més diàleg i més negociació i més informació per part de govern per poder realment fer aquesta oposició que a nosaltres ens agrada, que és entrar al detall de tots els temes i fer propostes constructives en benefici de la ciutat i de tothom.
M'està dient, per tant, que hi ha poc diàleg entre el govern i les forces de l'oposició?
Sí, aquesta és una de les coses que destacàvem aquests dies quan fèiem balanç, que és que nosaltres som molt conscients que hi ha un govern tan minoria, en què el passa és que no sabem si el govern del PSC i de Podem n'és del tot conscient de que és un govern en minoria, i que, per tant, han de parlar molt més amb els grups de l'oposició i han de dialogar i han de consensuar moltes més coses. Ens hem trobat en diverses situacions en les que se'ns ha informat de coses i que com a ajuntament s'ha tirat, i com a ajuntament cal un consens amb els grups tots els grups municipals.
Si estava parlant més enllà del cas del pregó, que és el que es denunciava, hi ha hagut altres exemples?
Sí, la comunicació que es va fer en el cas del pregó, darrerament amb la nit violeta també va haver-hi allò de us informem que l'Ajuntament hem decidit, perdó, l'Ajuntament no, el govern heu decidit això, si ens informeu d'això, vale, però si parlem d'Ajuntament hem de cercar consensos. Però aquests són detalls, el que ens preocupa més és que nosaltres anem a les informatives, registrem moltes preguntes i sovint les respostes o la informació que haurien de venir d'aquestes preguntes o a les informatives no ens arriba. I ens arriba perquè la trobem en els mitjans de comunicació, que us felicitem, perquè teniu una capacitat d'obtenir informació més que, que els propis grups municipals. Però això és un fet lamentable. És lamentable de funcionament intern de la institució. No pot ser que un grup municipal registri una pregunta, faci una pregunta en una informativa i s'assabenti d'aquesta informació poca estona després o l'endemà per un mitjà de comunicació. No pot ser.
Això en quins casos els ha passat?
Ens ha passat, per exemple, en el punt Lila de Festa Major. S'ha demanat reiteradament el contracte del punt Lila, el cost del punt Lila, doncs tant el cost ens vam assabentar per mitjans i el contracte encara no ens ha arribat. I és un tema preocupant perquè nosaltres, des de la Crida, un dels nostres objectius és fer un bon seguiment dels serveis públics que estan externalitzats, com Esmatza, el servei d'atenció domiciliària, les Bressols, i en farem un seguiment. I, de fet, es crearà una comissió especial per fer seguiment d'un d'aquests serveis.
D'Esmatza?
D'Esmatza, exacte, sí, per petició de diferents grups municipals. I ens va sobtar molt que per la Festa Major, a la primera de canvi, s'externalitzés el punt Lila. Es va contractar una empresa. I es va contractar una empresa amb l'argument de que eren molt, molt bons professionals. Aleshores, nosaltres ens fem dues preguntes. Una, vol dir que els professionals del CIAT, del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, no són bones professionals? Nosaltres pensem que no, que són unes professionals excepcionals. Calia externalitzar aquest servei? En tenim molts dubtes, i més a més venint de que la regidoria de drets civils, que forma part de l'àrea de la qual és responsable la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, a la seva campanya electoral, les municipalitzacions van ser una de les seves banderes. I a la primera de canvi, a la Festa Major, externalitza un servei. Ens hem begut l'enteniment? És una contradicció rere una altra contradicció. Abans, quan has començat a presentar aquesta entrevista, has parlat de govern bipartit. Nosaltres no entenem que és un govern bipartit. És un govern del PSC amb una absorció de Podem. És una absorció absoluta. La senyora Marta Morell està portant una tinença d'alcaldia que té poca incidència en temes de decisió claus en el govern de la ciutat. No vull dir que els temes que porti no siguin importants, ni molt menys, no vull que se m'interpreti d'aquesta manera. Per la Crida al feminisme, la participació, el benestar animal, la memòria històrica són temes claus i molt importants, però afecten relativament poc en la gestió de grans temes de ciutat. Per tant, per nosaltres no és un govern consolidat, és un govern feble, en minoria, i és una absorció.
Deixi'm que li pregunti una cosa, estem fora de temps, però els companys informatius m'ho acceptaran. Un govern en minoria que acabarà en minoria o que acabarà entrant en algun partit?
No ho sé, jo anem veient per la premsa, no? Com hi ha segons quins partits que...
Com ara quins?
Doncs, o Ciutadans, o Junts per a Catalunya, que de seguida doncs, fan la crossa a aquest govern, tot i sent antagonistes, no? Que és també una curiositat. No ho sabem, però sí que veiem crosses interessants aquí.
Nani Valero, portaveu de la Crida, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.